I do what I want, I do what I like, I know what face, I no fear nobody. Hola, amics i amigues de Ràdio Falset. Benvinguts al nostre programa de ràdio. Som un grup de persones que tenim ganes de comunicar-nos i de fer-nos sentir, que conegueu les nostres opinions i així poder compartir-les amb tots els oients i oientes de Ràdio Falset.
Ens presentem. Som unes quantes persones del Centre Ocupacional del Priorat i un cop al mes fem aquest programa de ràdio. Aquest any la temàtica del programa són sobre temes que ens van interessar, ens preocupen i volem obrir debat per créixer com a ciutadà.
Aquest any no estarem sols i en cada programa ens acompanyarà a la taula d'experts persones de la nostra comarca que saben moltes coses i les volen compartir amb nosaltres i vosaltres.
El programa de ràdio consta de tres seccions. En la primera part parlarem del tema escollit del mes. Posarem sobre la taula algunes qüestions i donarem pas a l'opinió dels experts.
En la segona part comentarem alguna notícia de l'actualitat que ens preocupa i en l'última part del programa, la més musical, us convidem a escoltar algunes de les cançons que treballem al taller quan fem musicoteràpia.
En el programa d'avui volem parlar sobre l'amor, què entenem quan parlem d'amor, quin significat li donem i tot allò que va relacionat. Avui ens acompanya la primera part del programa la Sandra. Hola, Sandra.
Hola.
Què tal? Doncs si ens pots presentar una mica i així ens anem presentant una mica tots en aquesta taula de debat.
Sí, tant sóc la Sandra, jo sóc psicòloga i treballo amb nens, amb adolescents, amb adults i també amb parelles. Per tant, aquest tema que parlarem avui em sembla molt important i molt interessant.
Gràcies. I nosaltres som... Jo sóc la Glòria.
Jo sóc l'Aisa.
Jo sóc el Francisco Mascos.
Jo sóc l'Eric.
Jo sóc la Montserrat.
Jo sóc el David.
Doncs, moltes gràcies. Ara ja estem presentats. Podem començar a parlar del que durant aquest mes hem anat parlant, hem anat treballant, hem anat debatint unes qüestions sobre el tema que parlem avui, que és l'amor. Nosaltres, abans de començar a preparar aquest programa de ràdio, ens vam preguntar, no?, què era l'amor. I en un full de paper en blanc vam posar en un cantó quines eren les coses positives que enteníem per amor i quines eren les coses negatives. I també vam posar quins tipus d'amor creiem que hi havien i si n'hi havien. I una de les primeres coses que van sorgir va ser parlar sobre l'amor propi. L'amor, què és l'amor propi? Què significa?
Querernos a nosotros mismos.
Sí.
Y mirarnos al espejo y querernos, gustarnos.
Molt bé. Tu volies dir alguna cosa, això?
Sí, l'amor propi és cuidar-te, valorar-te, veure que pots fer coses en què estiguis una miqueta així de baixó, donar-te apoyo i treballar sobretot en tu mateix.
Súper, això és molt important, no, Sandra? Aquesta feina, no?, de l'amor propi.
Sí, i bueno, us vull felicitar realment el que acabeu de dir, Erika, això, perquè que sou persones joves i que maco, que important de veure que sabeu apreciar-vos i també heu mencionat en el cas, en els moments que no ens sentim bé, que en general és quan ens afecta l'amor propi, per algun motiu, la importància, no, de tenir estratègies, de tenir els nostres trucos, no, per pujar novament, no, aquest amor propi.
Sí, sí, crec que és molt important. I una altra pregunta que us volia fer arrel d'aquesta qüestió és què faig jo per cuidar-me, no? Podem posar algun exemple? Què faig jo quan necessito estar millor amb mi mateixa o necessito millorar l'autoestima? Algun exemple podem donar?
Pues... Jo escoltar música, perdó.
Ah, tranquil.
Eric, tu dius escoltar música.
Sí.
La música ens ajuda. Marc?
Ué. Bueno, Bueno, si estás nervioso o estás desesperado, debes de sentarte y imagínate que estás en un prado y cerca de un río y si hay a tu lado y estás tranquilo.
Ah, vale. És a dir, és molt interessant el que ha dit el Marc, perquè és com detectar que estàs, sí, no? Que no estàs a gust o que no estàs bé, no. I buscar una estratègia, que cada un tenim la nostra, no?
I falta...
Digues, Montse, digues.
I falta buscar el que és.
Clar, buscar el que et fa sentir malament i buscar malament. Una cosa que et fa sentir bé.
Bé.
Molt bé. Això.
Jo també volia dir que també l'alimentació i la salut, sobretot. Jo crec que si no estàs bé, per allà no pots començar a treballar amb tu, perquè la salut i l'alimentació acompanya, sí, fonamentalment en el cas aquest.
Doncs mira, estan sortint coses importants que ens ho podem apuntar aquí amb subratllador, no? De per tenir un bon amor propi, no? Treballar la nostra alimentació, la nostra salut. Molt bé, alguna cosa més sobre l'amor propi?
Doncs per mi això de tenir molt propi és molt important, com ha mencionat, s'han de tenir aquestes eines per tal dels moments que estiguis una mica més de baixona, saber com actuar i com enfocar-ho per tal de poder tornar a pujar aquest estat d'ànim. I com ha dit l'Aixa molt bé, si tu t'estimes a tu mateix, jo crec que pots, partint des d'aquí, pots estimar altres persones i millorar molt en tots els àmbits.
Doncs ara podem enllaçar de poder estimar-te tu mateix per poder estimar els altres, podem passar a l'altre amor que va sortir molt i que de vegades eclipsa els altres, que és l'amor a la parella o l'amor a una persona que tens un vincle emocional, no? Què en penseu d'aquest tipus d'amor? Què és per vosaltres l'amor en parella, Eric?
El amor es un afecto intenso y profundo por otra persona, como el amor platónico, que se trata de una expresión que se suele usar comúnmente para referirnos a un amor imposible e inalcanzable. Y también está el amor de los hermanos, que son los mejores amigos que se pueden tener en la vida, y el amor de una hermana por otro es el amor más puro que existe.
Molt bé. Has sortit diferents tipus d'amor, no? I un dels importants que nosaltres volíem parlar, no? Era com l'amor més romàntic. Enteneu que és més romàntic l'amor, sí, de parella? Sí. Sandra, volies dir alguna
cosa? Sí, bueno, de fet, des de la sociologia o la psicologia, l'antropologia també, l'amor a parella li anomenen l'amor romàntic. Tot i que crec que tots aquí sabem que una cosa, potser l'amor romàntic de fa 100 o 50 anys, que molt sovint no era tan romàntic, era fins i tot forçat, no? Mm-hmm. I fins i tot avui dia jo crec que cadascú té dret a viure la seva manera de ser romàntic. Però bueno, en definitiva, sí, l'amor de la parella és l'amor romàntic. I a veure què en penseu.
No, Marc, espera un moment. Marc?
Bueno, todo lo que hemos dicho, el amor romántico es como pasión, deseo, mucho romántico, como poesía o querer demasiado a una que no te va a dejar escapar, o amor a todo para que todos estemos mejor. Eso es la pasión de un amor grande.
Es así. Aquestes coses han sigut molt profundes, no? No? Desig, no? Plaer, estimar... Són coses que ens fan sentir, bé?
Sí.
Això?
Jo crec que l'amor de parella és treballar en els dos, construir-se, aprendre de cada un dels dos, perquè en una relació vas coneixent i aprendre a l'altra persona. I vas aportant coses, vas convivint amb aquesta persona i tot això. Treballar l'afecte en l'amor únic que es forma en aquelles dues persones.
Molt bé. Ara tot el que heu dit vosaltres sobre l'amor romàntic és tot molt bonic, no? És tot de créixer, sentir, plaer, descobrir, no? Però hi ha alguna cosa que també va sortir durant aquests dies previs i de treball de l'amor, que eren coses que aportava l'amor romàntic i que de vegades ens feien com tenir un malestar, patir, coses que estaven relacionades amb l'amor, però que enteníem que potser no era amor, que ens feien dubtar. A veure, Montse, t'ha vingut una idea molt clara, sí. Digues.
Un amor de mare, un amor de germana.
Diferents tipus, no?
Diferents
tipus. Maneres.
Maneres. I un amor com jo mateixa.
Molt bé. Que són amors no excloients, és a dir, puc tenir-los tots. No cal que per estimar una germana deixi d'estimar la mare, no? Això.
Jo crec que en aquestes parts negatives, diem, és part de l'amor, perquè l'amor no és tot bonic, saps? Vas treballant els diferents punts negatius que hi ha en una relació, perquè no és tot bonic, no és tot meravellós ni res, perquè tu tampoc coneixes aquella persona i ni l'altra tampoc coneix aquella persona. Per més que passis molt temps, vas coneixent noves etapes i noves fases de la nova persona.
Vale.
Que tens al costat.
Vols dir que l'amor de vegades no és bonic ni fàcil?
No, no sé com ho veieu. És fàcil.
Fa patir?
Pues una miqueta.
David, digues.
Doncs jo això que esteu mencionant sembla molt interessant i m'agradaria també obrir una mica el fet de sentir-se segur dintre d'una relació amb parella, de què en penseu i de què creieu que és el més important per, com ha dit l'Aixa, que hi ha coses boniques i dolentes, òbviament, doncs preguntar-vos una mica que, per vosaltres, quina és la manera de sentir-vos segurs dintre d'una relació, de tenir aquesta seguretat i de poder avançar de forma sense tenir cap tipus de por.
Sandra, sí, digues.
Què vol el que estàs aportant ara, David? Jo crec que un dels elements possiblement fonamentals, no?, en qualsevol relació, i quan parlem d'amor, és la confiança cap a l'altra persona i l'acceptació de l'altra persona. Això em sembla molt important. Quan no hi ha confiança, quan no hi ha acceptació, pot hi haver aquest dolor, no?, aquest mal o aquest mal amor que dèiem abans. De fet, sentir-se forçat o forçada a estimar, sentir-se obligada a ser així o aixà, o no poder ser així o aixà, això no seria amor. En tot cas, bueno, això és lo que volia dir, la confiança, l'acceptació. I per última cosa, em sembla una cosa també molt important en les relacions de parelles. Conflictes n'hi ha sempre tenim històries, no? Com has dit, Aixa, a vegades fins i tot nosaltres mateixos no mos coneixem, mos podem despertar cada dia i som diferents. Lo bonic amb la parella és ser capaç de comentar, de parlar.
La comunicació.
La comunicació. I saber que no sempre tots els conflictes tenen solucions, però almenys parlar d'això, bueno, i acceptar que això és així, també és amor.
Sí, sí, sí. No sé si, Montserrat, feies la intenció de dir alguna cosa?
Jo que deia la Sandra és veritat.
Sí.
Però jo me veig que jo estic bé, però no com venen les festes de Nadal i cantant i Reis, me faig un fan, ploro, però d'alegria, no? Me falta algú.
Pot ser? Sí, David, digues.
Montserrat, potser que et refereixis a un cop hem sentit amor cap a una persona, com ens podem sentir quan perdem aquesta persona?
Jo solament ho dic això, que jo estic amb la meva germana, amb un cunyat, amb les meves nebodes, estic bé. Jo no dic que no estic bé, però me recordo molt de meus pares, no? I clar, i això me costa.
No, bueno, aquí també és superimportant.
Me costa perquè jo sóc una persona que s'ho sent molt.
La importància d'un amor profund, no? De com ens marca, no? Com ens deixa una petjada la família, l'amor a les amistats... No sé si algú té alguna experiència també d'un amor que ens hagi marcat, que ens hagi fet canviar moltíssim la nostra personalitat, Eric.
Una experiència.
Sí, que t'hagi marcat moltíssim, o una experiència que ha modificat la teva perspectiva de vida.
Pues mira, yo mi experiencia, tenía 13 años y me enamoré de una niña de 12. Y estábamos en el auto de choque y le pedí que subiera conmigo y a raíz de allí fuimos quedando y el amor fluía cada vez más grande. Y me enamoré de ella, pero trágicamente falleció por un accidente. Yo estaba en un centro de menores situado delante de una vía de tren y ella subía por un muro a verme pasando por las vías del tren y se cayó y murió. Sufrí mucho cuando la perdí, pero sé que ahora que está en el cielo cuidándome y ella fue la que me enseñó a amar incondicionalmente.
Mm. Que bonic, Eric. Gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Sí.
I no sé què us evoca aquesta història, què en podem dir. Marc.
Bueno, esta historia es muy triste, pero se aprende mucho del amor de una persona. Y sabemos que cuando uno ya se va al cielo, se sigue cuidando. Y eso es bueno, es como un amor muy, muy profundo, muy, muy fuerte. Bueno, espero que os haya dado alguna idea de lo que es el amor a alguien.
Gracias.
Yo quería compartir. Yo creo que es muy importante valorar el tipus d'amor que et dona una persona, perquè a vegades inconscientment no es dones compte fins que se'n va aquella persona. Jo de petita estava molt, molt sola i vaig conèixer l'amor d'una amiga, d'aquella amiga de que sempre m'esperava, jo estava en un centre també, sempre m'esperava en la part del bus, m'acompanyava a classe, en aquell moment els meus pares pues, no paraven de com diure, assetjar-me, i ella estava sempre allà davant, m'acompanyava a sortir al col·le i tot això. I un dia em van dir que... Bueno, jo veia moltes històries d'aquella noia que, saps, el pajarito d'aquest de que se'n va. Jo no me vaig creure això, entonces vaig trucar a la meva amiga, pensava que era una broma. I nada, que me va explicar que el dia següent la meva amiga, aquesta, va morir, perquè un cotxe va vindre a contradirecció i va menjar la pedra. Jo me vaig quedar paralitzada perquè era l'única amiga que tenia que me venia a acompanyar, que no em deixava sol al pati, que sempre venia a buscar-me, que me venia a veure en el centre, que jo menjava a la seva casa. I vaig sentir com una germana que vaig perdre, que a dia d'avui tindre amics, soc molt selectiva en aquest sentit. Perquè no trobo aquest tipus d'amistat que he tingut amb altres persones.
També moltes gràcies per compartir, no? Perquè també és un moment d'obrir-nos i de, sobretot de parlar de les nostres emocions, de sentir-nos més vulnerables. No sé què en penses d'aquestes dues històries, Sandra.
Bueno, penso, com va dir el Marc, no? Que fins i tot té històries molt doloroses, no? La teva, Eric, i la teva, Aixa, podem aprendre, i també d'històries tan boniques com la que vas mencionar, no, Montserrat, que en definitiva de l'amor sembla com que mos queda una impremta, no, a dintre, i és sí. lo preciós de l'amor és que ho podem viure al dia a dia, ara al moment, sentint amor, però també podem recordar l'amor, i és una emoció i un sentiment que tenim a dintre, i en ocasions aquest és encara més gran que potser d'algo que tenim ara mateix. I també és interessant veure com les persones, no, anem creixent gràcies i amb l'amor. i en definitiva també què és el que fem amb aquest amor. I a mi em sembla molt bonic el que heu explicat aquí, perquè dignifiqueu l'amor. Potser sona una paraula així com molt pomposa. No, no ho és, realment, no? Es tracta, com has dit abans, Aixa, també, en ocasions, bueno, no hem sapigut, no hem pogut valorar, no, no ho sabíem, no? Aprenem amb aquesta vida, no? No hem nascut sapiguent-ho tot, però amb el temps podem apreciar aquest amor que ens donàvem. Podem aprendre, no?, a cuidar-nos amb el nostre amor, podem aprendre de l'amor que ens havien donat, tot i que avui no hi és, o tornar a viure aquest amor.
Doncs crec que és una molt bona manera d'acabar aquesta primera part, amb aquestes paraules de la Sandra, amb aquestes experiències vostres. Tots hem donat un punt de vista del que entenem per amor, de diferents tipus d'amor, i si us sembla bé, podem passar a la segona part del programa de ràdio, que volem exposar, volem posar sobre la taula una notícia que ha sortit aquests dies sobre l'amor. Ara el David ens llegirà una mica la notícia i després la comentem.
Doncs la notícia escollida aquesta setmana diu el següent. Amor al mig de la tragèdia. Una parella diu el si vull a sobre del fang. I ens parla, això llegiré aquí baix. Durant el moment de la tragèdia va donar pas a l'amor. Una parella del poble d'Horta va entonar el si vull i l'alcaldessa va ser la que va oficiar la cerimònia. Llavors, volíem a veure què em pensava una miqueta sobre que enmig d'una tragèdia com ha passat això de la Dana, doncs que hi hagués hagut unes persones que han pogut trobar un temps per dir aquest si vull, i què us sembla? Sí, Aixa?
Jo quan vaig tindre aquest debat amb vosaltres, jo pensava al principi que era molt egoista, perquè jo pensava que enmig d'una tragèdia així estan celebrant una ocasió així davant de la gent. Però després, parlant amb els monitors, me vaig donar compte que, per què no, una miqueta de felicitat entre la gent, perquè portant tota aquella setmana, aquells mesos, treballant i reconstruint, hi ha gent que ha mort i tot això, pues una miqueta de felicitat, pues, no va malament això.
Molt bé.
Pues, Eric. A continuación de lo que ha dicho la Aixa, me ha gustado mucho lo que ha dicho, porque es verdad que dentro de la tragedia siempre hay un punto de felicidad en el medio de la tragedia de todo eso. Y yo también pienso igual que ella. Antes yo también lo veía mal, una cosa mal de, hostia, se casan en medio de la tragedia, pero también este lo han hecho con fango y lo han hecho con botas y lo han hecho, o sea, no es que se hayan puesto las de gala y se han ido a casarse, sino, ya me entendéis.
Sí.
Además la población apoyaba eso y les ayudaba también y estaban allá amb ells.
No, una mica, a mi sí. Aquesta notícia és com un bri d'esperança i de llum, no?, de com l'amor transforma realitats i ens dona aquest punt i aquesta llum, no?, en un moment de crisi, de desastre, no?, d'un desastre humà, no?, com ha sigut la Dana. Doncs un acte d'amor fa que aquella realitat, aquell moment canvi i pugui fer feliç, encara que sigui una estona, a unes quantes persones, i llavors que em sembla un acte bonic. I llavors per això volíem posar sobre la taula. No sé si algú té un altre punt de vista. Marc.
Bueno, esto es que tienen mucho amor para estar juntos. Valor. Sé que a veces hay conflictos que no hay ninguna esperanza, pero aún hay algunas chispas de esperanza para la gente. Solo hay que encontrar un modo de aumentarlas.
Sí,
muy
sí,
bien,
sí.
Muy bien, muy bien.
Sí, Sandra.
Sí. Bueno, quina notícia més bonica, no? A mi se'm ve al cap ara, després de tot el que he sentit, el que heu compartit, que l'amor no és una cosa estàtica. L'amor és algo que es fa i són accions. I fins i tot en un moment tan, tan dur, tan dramàtic, no?, com el que ha passat a València, de cop i volta, doncs, hi ha llum, no? I entenc, no, Aixa, com a principi, com davant d'aquest drama, no?, com podem pensar en casar-nos? Ostres, pues sí, allà on hi ha amor, hi ha esperança, hi ha alegria, hi ha compartir. I, bueno, dir això, no?, que l'amor és algo que es fa cada dia. Si no, es queda amb una paraula. I jo crec que s'ha de celebrar. És una petita celebració. Cada petit acte d'amor, el més petit que sigui, dir-li una cosa agradable amb un company, amb una companya, haver pensat en aquesta persona, jo què sé, convidar-la a un cafetet, escoltar. Això és un acte d'amor. I ojalà hi haguessin molt, molt, moltes petites accions d'amor cada dia.
Doncs sí, moltes gràcies, Sandra. La veritat és que em quedo amb aquesta, amb aquest missatge, no?, d'intentar practicar l'amor tota l'estona, no? Mm-hmm. I no només amb el que entenem com a parella, sinó amb una mena d'actitud, no?, davant de la vida, no?, anar amb amor, no?, d'entrar en un lloc i dir hola, bon dia, què tal, com esteu? I ser amable, ser amorós, no?, i segur que d'aquesta manera, anar repartint amor, el reps d'una altra manera, no? És com aquest missatge, no?, de dir l'amor està a tot arreu, en la visita del CAP, el carter que et porta una carta, doncs donar-li les gràcies, no?, donar-li aquest trosset d'amor. Doncs crec que, si us sembla bé, si ningú té res més a dir, ens podem quedar amb aquesta idea i amb aquest bon rotllo, no?, i amb aquesta cosa que ens deixa aquí el nostre debat. I per últim, no?, tenim l'última secció, el de les cançons de musicoteràpia, que són dues, no, Eric? Les vols presentar?
Les presentem. Títol, La bruja del conjunto jardín. I la segunda, Navegar de Joas al Selva.
Moltes gràcies. Ens despedim fins al mes que ve, que tornem amb un nou tema. Esperem que us hagi agradat el programa i que hagueu après tantes coses com nosaltres.
També volem comunicar que ens podeu comunicar a través del mail lartdeviureradio@gmail.com, tot junt i sense apòstrof ni accents, o seguint-nos per les xarxes el mateix nom, L'Art de Viure Ràdio. A Instagram ens trobareu. Fins aviat.
Volem agrair a totes aquelles persones que ens han acompanyat durant aquest temps de preparació del programa. Al nostre tècnic de so, al Manel de Ràdio Falset, i a la Sandra, que ens ha acompanyat en el programa d'avui. Moltes gràcies i la setmana que ve.
Gràcies.
Ay, mamá, subirse, dejarse caer en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche, que hasta quisiera llorar. Ay, mamá,
me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza.
Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da.
Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted.
Va volando, a una bruja me encontré.
dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted.
Te chupaste a mi hijo. Ahora sí, maldita bruja y mamá,
ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo. Y hasta quisiera llorar, ay mamá.
Cuando a tu marido le encuentro durmiendo, le arranco las piernas y me voy corriendo.
Le encuentro dormido, me arranco las piernas y me voy contigo.
Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted.
Thank you. mão fechada. O muito mundo é pouco, o mundo é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá. Vou levando meu barquinho que a maré vai carregar.